Notícies Vespre. Karen Madrid.
L'entrada de l'exalcalde Manuel Bustos a la presó demostra que el procés judicial ha anat fins al final en la causa sobre la retirada de multes a familiars. Així ho consideren des de la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, acusació popular del cas Mercuri. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. L'advocat de la plataforma, Raúl García Barroso, assenyala que a partir d'ara s'activaran els processos judicials pendents.
Aquest any 22 hi haurà judicis, i hi haurà judicis al 23 i 24, possiblement també. És a dir que, vull dir que ara entrem ja en una dinàmica més de judicis en seu plenària i no tant el que fins ara vèiem, no? Que són investigats o testimonis anant a declarar a Sabadell. Ara l'escenari canvia i passem ja a una dinàmica ja de judicis, com hem dit.
Manuel Bustos és des de fa poc més de 24 hores a la presó de Lledoners, on complirà una condemna de 3 anys per 2 delictes de tràfic d'influències.
Arriba la dosi de reforç de la vacuna del coronavirus pels majors de 18 anys.
La Comissió de Salut Pública ho ha aprovat avui i s'anirà aplicant de forma esglaonada per franges d'edat. D'altra banda, també s'ha fixat com a topall de preu dels tests d'antigen als 2,94 € a partir d'aquest dissabte. Mentrestant, a Catalunya s'eliminen les PCRs per als alumnes no vacunats que hagin estat en contacte amb un positiu a l'aula.
En esports, el Sabadell se li gira feina. Entre els dies 18 i 30 viurà 4 enfrontaments.
Que seran contra el Betis Deportivo, l'Albacete, l'Alcoyano i el Balompédica Linense. Mentrestant, el club arlequinat segueix buscant un substitut pel lesionat César Morgado. Tot apunta que podria ser Cristian Galas, central esquerrà de la Cultural Leonesa.
Són algunes de les notícies que desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Ara mateix trobem retencions a les vies més properes a Sabadell. A la B30 hi ha 3 quilòmetres de cues a Cerdanyola per enllaçar amb la C58 en sentit nord i 1 quilòmetre a Barberà en sentit sud. Pel que fa a l'AP7, a Barberà també trobem 1 quilòmetre de retencions també en sentit sud. En canvi, a Barcelona, a les entrades i sortides se circula còmodament.
El temps.
Ara mateix tenim 7 graus a Sabadell, un grau menys que ahir a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a l'Oriol Rodríguez. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Al llarg de les pròximes hores el temps continuarà tranquil. De fet, predominarà l'ambient assolellat, només amb la formació d'alguns intervals de núvols baixos a últimes hores de la jornada a trams del litoral. A l'espera que un cop es pongui el sol, la temperatura torni a baixar ràpidament. I, de fet, al llarg de la pròxima nit i matinada, les glaçades es generalitzaran a bona part de l'interior del país. Fins i tot podrien arribar en alguns trams de la costa. A més, la temperatura mínima baixarà per sota dels 5 graus sota zero a punts de les valls del Pirineu i del Prepirineu més occidental, a Ponent i també a l'interior de la Vall de l'Ebre, on de fet hi ha vigent un avís per aquest fred ben viu que s'espera per les primeres hores d'aquest divendres. Un divendres que serà tranquil, per tant, de nou, amb un ambient assolellat, tot i la formació, altra vegada, d'alguna boirina, algun banc de boira local, que pot arribar a ser, això sí, boira gebradora, bàsicament al Baix Segre, a punts del Pla de Bages o també cap a la Plana de Vic. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
La plataforma Sabadell Lliure de Corrupció es mostra satisfeta després de l'ingrés a presó de l'exalcalde Manuel Bustos, condemnat per tràfic d'influències. En una entrevista al Cafè de la Ràdio, l'advocat de l'acusació popular, Raúl García Barroso, ha celebrat que el procés judicial hagi arribat fins al final.
Barroso apunta que els casos de corrupció com el Mercuri no sempre acaben amb l'ingrés a presó dels condemnats i per això considera que des de la plataforma ciutadana s'ha fet una bona feina.
Nosaltres, en quant a la nostra feina com a acusació popular, doncs satisfets perquè la nostra feina, diguéssim, de col·laboració amb l'execució, amb el judici, doncs finalment s'ha arribat fins al final. Llavors, satisfets per això, perquè s'ha arribat fins al final. Això, a vegades, amb delictes com aquests, doncs no passa.
Bustos complirà 3 anys de presó per haver retirat 2 multes de trànsit a familiars seus 9 anys després de l'esclat del cas Mercuri. Per Barroso, és un termini habitual si es té en compte la saturació que es viu als jutjats de Sabadell.
Sí, són molts anys, però els que estem dia a dia al jutjat és que tenim temes molt menors i també estem 5 o 6 anys o més esperant judicis, o sigui que no, a mi no sorprèn.
L'advocat ha afegit que ara la instrucció és tancada i que es començaran a celebrar la resta de judicis pendents. En el cas de l'exalcalde, té obertes tres peces del cas Mercuri: la possible adjudicació irregular del contracte de neteja viària a Esmatza, les possibles contractacions irregulars al Consorci de Residus i també la possible malversació de cabals públics a la Federació de Municipis de Catalunya.
Ràdio Sabadell. Notícies.
La tercera dosi de la vacuna contra el coronavirus ja es pot començar a subministrar als majors de 18 anys. La Comissió de Salut Pública ho ha aprovat avui amb l'objectiu de reforçar la immunitat davant la variant Omicron.
La vacunació es farà per franges, prioritzant les persones de risc i a les que fa més temps que en tenen la pauta completa. Els terminis els fixarà Salut en funció de les dosis i el personal disponible. A més, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha anunciat un altre canvi en la campanya d'immunització.
Que se ha reducido el intervalo para las dosis de refuerzo de 6 meses que estaba establecido a 5 meses. Y también, muy importante, se ha insistido en la necesidad de seguir priorizando la vacunación de las personas mayores de 12 años que aún no han recibido ninguna vacuna. Una llamada a seguir vacunándose, a ir a vacunarse, porque las vacunas, como digo y sigo repitiendo, las vacunas salvan vidas, de ahí la importancia de protegerse.
Però una altra novetat és que el preu dels testos d'antígens quedarà limitat als 2,94 € a partir de dissabte. En paral·lel, aquest migdia també s'ha anunciat nou protocols per a les aules. A partir d'ara no es faran les proves PCR als alumnes no immunitzats de secundària que hagin estat en contacte amb un positiu a classe. La responsable dels programes intersectorials de salut pública de la infància i l'adolescència, Laia Asso, explica quins supòsits caldrà quedar-se a casa.
La situació en què no han d'anar a l'escola és en la situació que tinguin símptomes, tant si són contactes estrets com si no ho són. Símptomes de nova aparició. Sabem que hi ha molts infants doncs, que poden presentar quadres catarrals o de mucositat pràcticament al llarg de tot l'hivern, però quan apareix un símptoma nou, apareix tos que no hi era, apareix febre encara que no sigui alta, sabem que la sintomatologia en infants continua sent molt lleu, és molt important, més que mai, perquè sabem que a vegades la necessitat i la dificultat de conciliació doncs, fa que apurem una mica, és molt important que deixem els infants a casa.
Tot plegat mentre avui els indicadors epidemiològics segueixen empitjorant a la ciutat. Avui el risc de rebrot s'enfila fins als 4.830 punts, 474 més que ahir. La velocitat de contagi, per la seva banda, és de 1,6 enfront dels 1,10 punts d'ahir.
En aquest context, Cipo demana que es prioritzin les persones amb discapacitat a l'hora de posar la tercera dosi de la vacuna contra la Covid. En una entrevista al Cafè de la Ràdio, el gerent de la cooperativa, Xavi Martínez, ho ha argumentat així.
Diu que les persones amb discapacitat acostumen a tenir més patologies prèvies, els costa mantenir més el distanciament social o també les mesures d'higiene. Per això demana que, a part dels usuaris de les residències, la tercera dosi es posi també als membres del centre ocupacional.
Tenim a l'entorn d'un 90% de persones vacunades a el que és els professionals, o sigui, les persones que tenen a les persones amb discapacitat, i en el cas de les persones amb discapacitat és aquesta reclamació que fem, que es prioritzi, vull dir que es facin crides perquè doncs, aquesta vacuna doncs, sigui diumenge, sigui dissabte, doncs que, bueno, que les famílies puguin anar i puguin vacunar els seus fills i filles.
Martínez també ha detallat que el 100% dels usuaris tenen la pauta completa de vacunació i que més del 90% dels treballadors també. De totes maneres, pel que fa a aquest 10% restant, considera que se'ls hauria d'obligar a completar el procés de vacunació.
Jo veig que en aquest sentit, doncs sí, doncs jo penso que té que ser obligatori. O sigui, s'hauria de fer obligatori, perquè si no ens trobem de que en situacions com aquestes, com la que estem vivint aquests darrers, al desembre i ara al gener, doncs això és una cadena que és inacabable i aleshores el que fa és que, bueno, doncs que primer que no puguem atendre els usuaris, després que hi hagin riscos de que la gent pugui tindre ingressos hospitalaris i, per tant, pugui derivar coses més greus.
Ara bé, Martínez reconeix que la vacuna és opcional i que no es pot forçar cap treballador a posar-se-la.
Les restriccions, la incertesa, la por al virus i la sensació de soledat derivats de la pandèmia han agreujat els quadres de depressió. Així ho han assenyalat des del centre ITA, coincidint amb el Dia Mundial d'aquesta malaltia que afecta 2.100.000 persones a l'estat espanyol.
La psicòloga del centre ITA, Lola Itxaurralde, assegura que tractar la depressió és molt important per superar-la. No obstant això, considera que també cal posar el focus en la prevenció.
És molt important, penso, una bona prevenció, no? No només un bon tractament si es detecta la necessitat, sinó també que hi hagi una bona prevenció, una bona educació emocional a nivell social, des de petits. Clar, això serà una cosa que faci que en un moment donat el pronòstic sigui molt millor.
En el mateix sentit s'ha posicionat Mabel Rodríguez, autora de Punt i Coma, lluitant contra la depressió i afectada per la malaltia. Rodríguez apunta que està anant pel bon camí, ja que està trencant molts estigmes.
Ha canviat molt com la societat veu la depressió i la salut mental en general, no? Des dels mitjans en parleu molt més i es nota un canvi. Es nota un canvi en la societat, no? En el meu entorn, com més fàcil ara dir pateixo una depressió o dir una cosa tan bàsica com vaig al psicòleg, vinc del psicòleg, no? I això fa 5 anys era impensable que ho poguéssim dir amb normalitat.
Rodríguez fa una crida a la paciència a l'hora de tractar les persones amb depressió i mostra un suport encara que de vegades els resulti difícil.
El Campus Urbà de Ciències de la Vida i la Salut fa un pas més per fer-se realitat. La comissió de seguiment del projecte, que integra les 4 institucions impulsores, s'ha reunit aquesta setmana per primera vegada per iniciar el desenvolupament del futur campus. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. L'estratègia per donar forma al futur campus va prenent forma. S'han creat diferents grups que treballaran de forma sectorial per avançar en els diferents eixos del projecte. Un dels temes a resoldre és la remodelació inicial de l'antiga fàbrica Art Tèxtil. El tinent d'alcaldessa Pol Gibert, un dels representants municipals a la recent creada comissió de seguiment, apunta quin paper haurà d'assumir l'Ajuntament.
Es calcula que la inversió que s'ha de fer total a Art Tèxtil en els propers anys serà d'uns 16 o entre 16 i 20 milions d'euros, no? I l'Ajuntament, doncs, els seus càlculs és com a màxim a costar-se 4 milions d'euros per preparar el primer edifici de manera inicial, no? I ho fem perquè l'edifici és nostre. I això, diguem, és la diferència bàsica que l'edifici que cedim, nosaltres cedim l'ús de l'edifici, però l'edifici és municipal.
En una segona fase, Gibert s'ha mostrat partidari de sumar altres equipaments, com l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, al nou eix de coneixement que significarà el Campus Urbà de Ciències de Vida i de la Salut.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Els veïns de la Fuensanta es mostren satisfets amb el projecte de reforma de la plaça i confien poder gaudir del nou espai peatonal d'aquí a 7 mesos. Tot i això, s'esperaven que l'obra hagués començat aquesta setmana.
El procés va començar ara fa un any amb actuacions d'urgència i on es va demanar el parer dels residents. Ho explica Andrés Lorite, vocal d'Urbanisme de l'Associació de Veïns de Can Uriac.
Se visitó, se vio cómo estaba la plaza, las necesidades que había, dimos nuestra opinión y posteriormente el consistorio presentó un proyecto a los vecinos y a la asociación de vecinos. La verdad que el proyecto estaba muy bien elaborado, no creímos que hubiese habido más modificaciones de envergadura, o sea que modificase el proyecto, sí que hemos dado alguna opinión de mobiliario y eso.
Lorite ha assegurat també que en el mandat anterior no se'ls va escoltar. Ara, en canvi, sí. Una vegada presentat el projecte i veient l'inici de les obres de la setmana que ve, un mes més tard del previst, els veïns estan conformes amb la velocitat d'execució. Un cop reformada la plaça, alguns residents trobaran a faltar poc lloc als cotxes, però la situació actual està per sobre del que està permès.
Avui també és notícia...
Comencen els treballs per rehabilitar 29 fonts d'aigua de boca que ara estan fora de servei.
L'actuació consistirà en rehabilitar o substituir aquelles fonts que es troben en mal estat de conservació. Entre les actuacions previstes hi ha el desembussament de l'engornal o la retirada de les fonts obsoletes a les reparacions de les fuites d'alimentació. L'empresa encarregada de dur a terme els treballs és Prosenyal SLU i actuarà al llarg de 3 mesos. L'import d'aquesta adjudicació de contracte és de 92.839 euros. Quan finalitzin les obres, s'hauran renovat un total de 51 fonts a la ciutat.
Salut posa en marxa el Centre d'Urgències d'Atenció Primària Rubí.
El CUAP ha entrat en funcionament de manera progressiva durant les festes de Nadal, coincidint amb la sisena onada de la Covid-19. El centre, similar al que hi ha a Sant Fèlix a Sabadell, permet atendre urgències de baixa i mitjana complexitat amb major resolució i millors instal·lacions. El nou dispositiu donarà cobertura a 90.000 persones i compta amb 6 box d'observació, un box d'aturades i 4 de consultes, i a més s'hi poden fer analítiques i radiografies les 24 hores del dia.
Obrim pàgina cultural quan arribem al punt horari d'un quart de vuit. El sabadellenc Tomàs Pladevall guanya el Premi Gaudí d'Honor 2022. En la filmografia del director de fotografia en destaquen Tatuatge de Bigas Luna, El silenci abans de Bach de Pere Portavella o Tren d'ombres de José Luis Guerín. També va ser l'encarregat de la il·luminació de les cerimònies d'inauguració i cloenda dels Jocs Olímpics de Barcelona l'any 92. És la primera vegada en la història dels Premis Gaudí que s'atorga el guardó d'honor a un director de fotografia. Pladevall ha valorat el reconeixement molt positivament per visibilitzar, dit, la figura dels equips tècnics.
Estic contentíssim perquè és una forma de fer pensar al públic de que no solament hi ha actors i actrius i directors i directores, sinó que a més hi ha tots uns equips que normalment sortim els títols de crèdit.
Pladevall rebrà el premi el 6 de març al MNAC en la gala dels Premis Gaudí. I d'altra banda, entre els mesos de gener i de maig, el Teatre Principal acollirà una desena de concerts de cambra. Durant les següents dues estacions, la Sala Gran acollirà el cicle de cambra pròpiament i al Saló del Principal les cites dels dimecres musicals.
El 26 de gener, Laura Esparza i Carlos Esteban presentaran Mare Natura. Després vindran l'acordió i el saxo Air Duo, el barroc de Brezza Ensemble i el guitarrista Álvaro Toscano. L'11 de maig, un recital de Lied encara el cicle. En el mateix període es faran les audicions del teatre pròpiament. El primer concert s'ha dut de suspendre per Covid i Joana Soler, presidenta de Joventuts Musicals de Sabadell, compara les característiques musicals de cada cicle.
En la temporada del dimecres la música és molt més eclèctica i té cabuda uns estils de música molt més contemporanis, permeten la seva difusió i permeten una programació que no tingui tanta coherència. En canvi, en la música de cambra, la coherència és que és una música ben dita o mal dita, molt més clàssica.
Caldrà esperar fins divendres 11 de febrer per sentir Piano a quatre mans amb Sánchez i Fortuny, piano duo. Els seguiran el quintet de cordes de l'Orquestra Filharmònia de Berlín amb Miguel Ángel Tamarit al clarinet, que escoltem de fons. Després, Albert Quinovar, el concert amb veu de dona i el del cor Sararols el 20 de maig per cloure la programació.
I la sala estrena aquest cap de setmana el muntatge Filà de la coreògrafa i dramaturga Antonella De Cenzi. Formada en diferents disciplines, la italiana ens presenta una obra sense text, però amb una marioneta com a protagonista, que servirà per reflexionar sobre la distància i com hem ressignificat el mot.
Arran de la pandèmia, De Cenzi va rebre l'encàrrec de la creació d'una nova obra per a la sala. Aquesta residència, que ha combinat també amb espais creatius a la ciutat francesa de Charleville-Mézières, ha estat el temps per crear Filà, una obra que treballa per capes i que exposa el nou concepte de distància. Així ho explica ella mateixa en declaracions al programa Al Matí.
És la propuesta madura de lo que había trabajado antes, la unión entre la danza, las marionetas, los objetos y el videomapping. Sí que pero Filar nace un poco antes del inicio de la pandemia. Entonces yo tenía la idea, esta idea de trabajar la relación entre los hilos, creando una nueva marioneta, una marioneta anatómica que pudiera danzar conmigo y los hilos en el vídeo y empezó el confinamiento.
Es tracta del tercer espectacle de la italiana, ara establert a Catalunya on ha viscut aquesta pandèmia. Abans ha estat formant-se en diferents disciplines i fins i tot va graduar-se a la Universitat de la Sapienza de Roma en Ciències de la Comunicació amb una tesi final sobre videoart i dansa. Per això, la seva dramatúrgia crea aquesta combinació d'objectes que assegura que sempre inclou diverses capes de lectura.
Como decir que estamos juntos, que podemos construir un mundo de hilos, un mundo a nuestra medida y podemos seguir construyendo este mundo a nuestra medida. Y para los padres es un poco diferente, es un poco una esperanza que podamos seguir construyendo este mundo. Es como este, y hay como pequeños fragmentos de textos que un poco expresan esta esperanza, sí, para mí como madre, de seguir construyendo este mundo de ilusiones, fantasías, de maravillas.
L'espectacle Filar s'estrenarà aquest diumenge dia 16 a les 6 de la tarda i tindrà dues funcions escolars dilluns.
Ràdio. L'actualitat, la informació, tots els protagonistes i l'anàlisi més rigorosa amb els tertulians del programa.
He tancat la rentadora per capita, eh? No per res.
Jo tinc el rentaplats a punt de posar, vull dir que d'un moment a l'altre
us deixaré, no?
Sabiendo, disculpad, que justo me está el nen, que me está plorando. Y esperemos pues salvar los muebles, como se suele decir, y al menos conseguir que mucho... Perdona, no em puc sentir.
Agafa'l. Vaja, quasi sempre.
El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz. Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
El preu de la llum per demà tornarà a baixar fins als 202 euros amb 95 cèntims per megawatt hora.
La franja més cara serà entre les 9 del vespre i les 10 de la nit, amb un pic de 235 euros, mentre que la més barata serà entre la 1 i les 2 del migdia i entre les 3 i les 4 de la tarda amb dues als 180 euros megawatt hora. Comparant el preu mitjà de demà amb el 14 de gener d'ara fa un any, ara la llum ha pujat un 132%.
El sindicat de llogateres fa una crida als arrendadors perquè no apliquin les pujades per IPC.
L'entitat avisa que no són legals si no apareixen al contracte i recorda que mai poden ser retroactives. Malgrat això, el sindicat lamenta que molts propietaris s'estan aprofitant del desconeixement de qui lloga l'habitatge per pujar-los el preu de forma fraudulenta.
I la Generalitat invertirà 72 milions d'euros en accions de prevenció d'incendis des d'ara i fins al 2025.
Aquesta xifra multiplica per 6 els recursos destinats fins al moment, que eren de 3 milions d'euros anuals. L'objectiu és preparar els boscos catalans per a les situacions que puguin derivar de l'emergència climàtica.
Esports.
El centre d'esports ja es prepara pel tram més frenètic de la temporada. Sergi Parc, bona tarda.
Hola, Karen.
Demà l'equip torna a la feina i ja gairebé no s'aturarà per afrontar els pròxims 4 partits.
Entre els dies 18 i 30, el Sabadell s'haurà de veure les cares amb el Betis Deportivo el dimarts a 7:45, l'Albacete, l'Alcoyano i la Balompédica Linense. Sergi Altimira, migcampista arlequinat, prefereix anar pas a pas però veu l'equip preparat per aquesta marató.
Estem amb una bona ratxa, amb 7 de 9, i la veritat és que molt bé, estem a... aplicant els conceptes que ens va portar des del primer dia ja el Pedro i la veritat és que veig l'equip molt bé, preparat, amb ganes de treure el cap ja de la zona de baix, però ja et dic partit a partit i el Betis doncs un partit molt difícil i important també.
Avui, com dèiem, dia de descans i també tranquil·litat als despatxos. Totes les mirades segueixen apuntant a Cristian Gales, central esquerrà de la Cultural Leonesa. La carpeta de la defensa no és l'única que està oberta, però sí que és la prioritària.
En waterpolo, lectura positiva a la que fan els integrants de l'Estralpul Natació Sabadell després de la victòria per 10-12 ahir a la Nova Escullera. El club ha agafat un bon avantatge en aquestes semifinals de l'Eurocup, però va tenir a les mans sentenciar el Club Natació Barcelona.
El CNB va estar contra les cordes, ja que a 8 minuts del final el marcador era de 6-12 favorable als de Quim Colet. Al final el resultat es va tornar a ajustar, però el tècnic prefereix veure el got mig ple.
Fos quin fos el resultat d'aquest primer partit, el partit decisiu serà el de Can Llong, segur, aleshores estem molt satisfets, perquè tu saps que en els partits a vegades es dona de que un equip doncs, agafa un avantatge i un avantatge important, però normalment no és definitiva, i més quan estan jugant dos dels quatre millors equips d'aquesta competició. Per tant, no és definitiu, ja ho sabíem.
I a més, l'Estralpul va demostrar que va de debò, tot i els casos positius que havien afectat el vestidor en els últims dies, ja recuperats però amb la falta de ritme. De fet, un dels que han hagut de passar per la malaltia, Bernat Sanahuja, va tornar amb força sent el màxim golejador amb 4 dianes. L'Agarenc ja pensa en la tornada a Cal Llong.
És el CNB, no ens podem confiar, tenen molts bons jugadors, ja s'ha vist avui, i hem d'anar a fer un partit serio, com avui, que no pensar que anem amb dos a dalt, pensar que anem 0-0 i anar a guanyar el partit.
Aquesta tornada de les semis de l'Eurocup a Calllong tindrà lloc el pròxim 9 de febrer. L'altra semifinal entre sicilians, el Palermo-Ortigia, es va haver de suspendre per un brot als de Siracusa.
I durant la jornada avui hem tingut molta representació sabadellenca repartida pel món en diferents esdeveniments esportius. A Suïssa, Caral Castellet s'ha classificat per la final de la tercera prova de la Copa del Món del mig tub al Lax Open.
La sabadellenca ha tornat al Halfpipe després de ser una de les moltes absències a la cita de la setmana passada a Mammoth Mountain, als Estats Units. Castellet ha estat quarta amb una puntuació de 80,40 a la segona màniga, només superada per la nord-americana Chloe Kim, la xinesa Xue Tongkai i la japonesa Mitsuki Ono. La sabadellenca feia aquesta valoració en calent.
Súper contenta de pasar en esta cuarta posición. He hecho una ronda donde he ido a asegurar bastante, bastante segura, pero con mucha altura una ronda muy técnica con switchback 5, cap 7, frontside air back 5 y frontside 7. Y en la segunda incluso he ido a hacer un backside 9, he mandado un puntito más. Pero bueno, muy contenta con esa clasificatoria y el sábado vamos a estar ahí para darlo todo.
La final a l'estació d'esquí Suïssa tindrà lloc dissabte a 6:15 de la tarda.
A Bratislava, Aleix Gómez i Ian Terrafeta debuten en aquests moments amb la selecció espanyola a l'Europeu d'handbol que se celebra a Hongria i Eslovàquia.
És a punt d'acabar aquest primer partit davant la República Txeca i de moment els de Jordi Rivera guanyen per 23-20. Recordem que els hispanos es poden convertir en la segona selecció després de Suècia, que guanya 3 campionats seguits. Gómez ja va estar present en l'èxit del 2020, mentre que Terrafeta s'estrena en una gran cita. La selecció de Jordi Rivera, molt renovada, jugarà tota la primera fase a l'Ondrej Nepel Arena de Bratislava.
I a l'Aràbia Saudita, Sergi Giral perd 2 llocs a la general del Dakar Clàssic a una jornada de tancar la competició.
No han tingut el millor dia avui el sabadellenc i el seu pilot Xevi Piña, que han acabat en 45a posició i per això han passat de ser 6ens a 8ens a la classificació global. Demà es clou aquest Dakar Clàssic amb una última etapa que constarà de 2 trams de regularitat.
En futbol sala, el Safa Nosda de segona catalana juga avui partit de Copa Catalunya masculina. Si l'equip sabadellenc supera el seu pavelló, el Montcada, acompanyaria la tercera ronda al grup Zarraona.
En Lliga, això sí, el Safa travessa una mala dinàmica, però aquesta competició no destorba, sinó més aviat al contrari, com ha assegurat el porter i coordinador del club, Marc Torres.
Molts jugadors del meu equip no són molt experimentats en aquest trofeu i aquest tipus de categoria, i és també per un extra de motivació de cara darrere de tota la temporada.
A les 9 de la nit arrenca aquest Safa Montcada de Copa Catalunya.
I mirant ja cap al cap de setmana, el duel de segona B entre el Club Natació Sabadell i el Sala 5 Martorell serà, Sergi, molt especial per un jugador que ara milita a les files dels del Baix Llobregat.
Sí, per Ferran Ruiz, qui va estar des de ben petit amb els nedadors i que després d'un breu pas per Itàlia, ara fitxat per un candidat a l'ascens com és el conjunt de Martorell.
Aquest serà la meva primera vegada, se'm fa una mica estrany, però a la Bragada tinc moltes ganes de tornar-me a trobar els meus excompanys, trobar-me a trobar la meva afició que ha estat durant 16 anys i, ostres, ho tinc moltes ganes i ho afronto amb molta il·lusió.
És l'estrena de la segona volta i, per la seva part, el CUE Amics del Pou visita la pista de l'Indústries B, situat a la part alta de la taula. Àlex Navalón és el tècnic del conjunt dels Marinals.
Solo hay que ver la clasificación donde están, ¿no? Entonces... No creo que el factor sorpresa lo teníamos en la semana pasada con el Segorbe, que sí que es verdad que nadie sabía de dónde veníamos, pero con Industria creo que de factor sorpresa por nuestra parte va a haber poco. Además, ellos nos conocen porque tenemos un jugador, por ejemplo, por Sisteró, que el año pasado jugaba en Industrias.
I l'Escola Pia, qui se li han ajornat els últims 2 partits, tornarà a la competició viatjant a les Illes per enfrontar-se a un altre candidat a l'ascens com és el Gasifred Ibiza. Guanyar, com diu el capità Escolapi Marc Pagès, serà tot un desafiament.
Segurament serà més complicat i més pel desplaçament, que sempre ens costa una mica més, però al final els partits complicats són els que ens agraden i en traiem millors resultats. L'any passat ja vam guanyar a Eivissa 2-3 i la primera jornada i esperem repetir el mateix resultat. 2-3, el firmo ja.
Dissabte a les 4 aquest Eivissa Pia, a les 6 Indústries B, Amics del Pou i a 7:45 Natació Sabadell-Martorell.
I en bàsquet torna a la competició a la Copa Catalunya masculina amb un Club Natació Sabadell que rebrà el Castellbisbal.
Les naus gaudirà d'un duel directe a la classificació del grup 2 dissabte a 6:15 de la tarda, ja que en cas de victòria els nedadors igualarien a triomfs al Castellbisbal amb un partit encara pendent. El tècnic Jonathan Ramírez creu que aquesta jornada pot ser clau per començar a anar cap amunt.
El formato que tiene este año la Liga da muchas opciones. Obviamente no estamos en la posición que queremos y que esperamos a principio de temporada, pero bueno, no creo que sea clave para toda la temporada, pero sí clave para empezar con una buena dinámica.
I d'altra banda, el bàsquet Pia rebrà el Masnou buscant el segon triomf del curs. I per aconseguir-ho, el tècnic Toni Mesa destaca la importància d'haver entrenat durant aquestes vacances.
Hem tingut unes vacances de Nadal que no hem descansat. Sí que hem tingut gent que ha anat venint i gent que per Covid o per les vacances no ha pogut estar, però la veritat és que hem pogut entrenar i ens hem pogut preparar prou bé.
Diumenge a les 6, a Can Colapi arrencarà l'enfrontament.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Menys d'un minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 13 de gener. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm amb actualitzacions a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm